Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? 26 de novembre, Dia Mundial de l'Olivera, proclamada el 2019 perquè l'olivera, sobretot la branca d'olivera, ocupa un lloc important en l'imaginari col·lectiu. Des de l'antiguitat ha simbolitzat la pau, la saviesa i l'harmonia, i per això és important no només per als països en els que creixen estos nobles arbres, sinó també per a les persones i les comunitats del món sencer. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. La violència masclista no es combat en soledat, és el que afirma la presidenta de Dones Cabal, Carmina Domínguez, qui agraïa la presència de totes i cadascuna de les persones ahir a la marxa contra la violència cap a les dones realitzada a Pego. La lluita col·lectiva envia un missatge clar als agressors, apuntava Domínguez. La violència masclista ens tindrà enfront, unides i vigilant. Ahir, 25 de novembre, hi va haver representació de les tres forces polítiques presents a l'Ajuntament de Pego en este acte. La regidora d'Igualtat, Paula Orihuel, ressaltava que amb l'ajuda de l'educació hem de qüestionar els rols tradicionals per a trencar els estereotips que han alimentat la desigualtat i la violència. Pego, pioner en la instal·lació d'estructures que faciliten el selfie o l'autofoto. Són dos suports que permeten deixar el mòbil de forma segura per a immortalitzar la visita a dos espais ben significatius del poble, ja que estan situats a la plaça de l'Ajuntament i enfront del portal de Sala. Pego s'avança a la resta de la Comunitat Valenciana, sent el primer municipi en instal·lar estos tòtems físics. Recordem, demà finalitza el termini per a votar la foto El camí de l'alba, un camí a la inclusió de l'aula UECO. Participa en el concurs Fotografia i Inclusió de REAG i mostra un grup de gent jove somrient durant una etapa d'este camí que aporta experiències de tot tipus. I avui s'inicien les novenes jornades Carmel Giner Bolufer, que tornen a la heterogènia. És avui una de les cites, la primera. La següent serà divendres 28 de novembre a la Casa de Cultura. Serà refugi este espai de la divulgació històrica i patrimonial de la mà de veus expertes. D'una banda, en els senyors de Favara i Benirredrà, de l'altra, de l'únic jesuïta pegolí exiliat, però divendres se'ns parlarà del retaule de l'esperança i de l'oligarquia franquista a la Marjal.
Els informatius a Radio Pego.
Al ritme de batugària es va iniciar a nit la marxa contra la violència masclista a Pego. Des de la plaça de l'Ajuntament fins a la plaça de Maria Cambrils, una representació de pegolins i pegolines va mostrar el seu rebuig a la violència contra les dones. Una violació flagrant dels drets humans que s'exerceix com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones. El 25 de novembre és un dia que sacseja, que fa mal mirar, però que també ens dona força, és el que afirmava la regidora d'Igualtat, Paula Orihuela Nit, a l'inici del seu discurs sota l'atenta mirada de la feminista socialista Maria Cambrils. Continuava expressant que la violència masclista és subtil en els seus inicis.
Avui, 25 de novembre, ens reunim ací a la plaça Maria Cambrils com cada any. Recordem que no és una data més marcada en el calendari. Aquest és un dia que sacseja, que fa mal mirar, però que també ens dona força. Avui parlem de violència masclista, i no és fàcil. La violència masclista quasi mai comença amb una galtada. Sol començar amb un comentari o amb gestos. Gestos que de primeres poden semblar interès o estima, però que en realitat són control.
Un control que definia la titular d'Igualtat com disfressat perquè t'empenya a poc a apartar-te de les teues amistats i de la família i aconseguir que et facis menuda.
És un tipus de control disfressat que a poc et fa apartar-te de les teues amistats i família, fins que et fas menuda, fins que el deixes solo i fins que el teu món es reduïs només a ell. I res d'això deixa morats, però deixa por i molta culpa. La violència de gènere no té sols una cara, en té moltes. És insistir quan ja es diu que no. És una patada a la porta després d'una discussió. I és deixar, si em deixes en mate, que no és amor, és una amenaça.
El maltractament pot ser invisible a la societat perquè no deixa signes evidents a la vista, al que s'afegeix que no és fàcil identificar els agressors perquè habitualment ens els creuem pel carrer i ens saluden perquè no aparenta l'eixa persona ser un maltractador. Tot i això, denunciava la regidora d'Igualtat que enguany són 38 les dones assassinades a mans de les seues parelles o exparelles. Des de 2003 han estat 1.333, recordava Orihuel, que afegia que la majoria de víctimes no creia que podria acabar així. Des de l'Observatori Marina Alta publicaven ahir xifres comarcals que permeten evidenciar la magnitud d'esta realitat. L'any passat van ser ateses 1.113 persones, 13 dones, al Centre Dona de Dénia, el que representa un increment del 12,8% i es tradueix en l'atenció de 441 nous casos. En consonància amb el que assenyalava la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Pego, les dades indiquen que una de cada tres dones ateses no denuncia. En són 140 les que no ho han fet de les 441 noves ateses en el Centre Dona de Dénia. Amb dades d'enguany, l'Observatori Marina Alta indica que s'han realitzat 2.915 atencions majoritàriament presencials, la resta per telèfon. En el primer semestre de 2025, els delictes de violència contra les dones augmenten un 38,9% i les denúncies tramitades un 0,8%. Denunciava Paula Orihuel la criminalització que es fa de les víctimes de maltractament.
Els agressors no són fàcils d'identificar. Moltes vegades són els mateixos que ens creuen pel carrer i ens saluden. I cada vegada que assassinen una dona, sempre hi ha algú que diu que no s'ho imaginava. Pues hem dir que portem en 2025 38 dones assassinades. 38 dones que ningú s'imaginava que anaven a assassinar. I amb elles 1.333 des del 2003, quan va començar a registrar-se el número de víctimes. Moltes d'elles pensaren que no els passaria, perquè els agressors no colpegen tots els dies. Un dia demanen perdó, un altre ploren, un altre juren que canviaran, i tu vols creure'ls i confies. I després de tot, encara es culpabilitzen per no fugir de la situació, com si es tractara d'algo tan fàcil. Quan t'humillen, t'han separat del teu entorn i t'han fet creure que sense ell no eres ningú, fugir no és tan simple.
La nota positiva és que associacions com Dones Cabal ajuden a visibilitzar aquestes problemàtiques, segons afirmava la cap d'Igualtat.
Per sort, associacions com Dones Cabal ajuden a visibilitzar aquestes problemàtiques. Després de 25 anys, elles segueixen lluitant per l'igualtat al nostre poble, sense rendir-se. Tot i que el món sembla avançar de manera desigual, amb elles tenen dones que les causes grans es fan amb gestos menuts, on cada acció que fan és una xicoteta victòria.
I a més d'això, se suma l'educació com a pilar base per a combatre aquesta problemàtica.
Un altre pilar fonamental per a combatre aquesta problemàtica és l'educació. Hem de qüestionar els rols tradicionals, a trencar els estereotips que han alimentat la desigualtat i la violència, amb tallers, xerrades i experiències que ajuden els nostres joves a mirar dins d'ells i al seu voltant, a qüestionar-se, a prendre consciència, a diferenciar allò del que és amor a allò que és control o violència.
I un exemple dels valors defensats en l'educació és l'aula UECO, d'Elies Enric Valor de Pego, enguany artífex del cartell anunciador dels actes del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Ressaltava la regidora que tenen un paper essencial en la lluita per la igualtat, a la qual li fan front ells i elles cada dia. Agraïa a Paula Orihuel el tapís realitzat per les boixeteres en motiu del 25N, una mostra del que significa aquesta lluita i la necessitat d'entrellaçar-nos i donar-nos suport les unes a les altres, donant l'oportunitat també a joves de col·laborar i formar part d'aquest projecte. I tot i els avanços obtinguts en la lluita contra la violència cap a les dones, la titular d'Igualtat és conscient que el camí encara és llarg.
Sols vull recordar que som conscients de que el camí serà llarg, però cada gest, cada acte de denúncia i cada acció és un pas més per acostar-nos a la societat que volem ser. Per això, avui més que mai, ens mantenim unides, perquè un poble que s'ajunta per dir prou és perquè alguna cosa important està passant.
25 anys després continuem així amb la lluita i no pararem fins que hi haja zero dones assassinades. És el que asseverava la presidenta de Dones Cabal, Carmina Dominguis, en prendre la paraula des del faristol instal·lat sota la figura de la carismàtica Maria Cambrils.
Enguany fem 25 anys i continuem així, en la lluita. I no pararem fins que n'hi hagin zero dones assassinades. Enguany 38, 4 o 5 xiquets. Ahí teniu el ciri roig, que representa les dones que han estat assassinades, i el blanc és xiquet.
Recordava Carmina Dominguis que enguany han estat 38 les dones assassinades pel masclisme, al que s'afegeixen els assassinats de fills i filles fruit de la violència vicària. Està deixar 65 menors assassinats pels pares des de l'1 de gener de 2013 fins avui. 12 d'ells han estat en el que portem de 2025. Per homenatjar-les, com hem pogut escoltar, Cabal va encendre durant l'acte a la plaça Maria Cambrils un ciri roig que representa les dones que han estat assassinades i un ciri blanc per als xiquets i les xiquetes. I posava l'accent Dominguis també en això, justament en la violència que s'utilitza per fer mal a les mares assassinant els fills i les filles.
Enguany, el 25N està al voltant de la violència vicària. La violència vicària és la violència més cruel i més maldita que puga existir, fer-li mal a una mare en els seus fills. Assassinar els fills va fer-li mal a la mare. Això és el més cruel que puga existir. Totes les que sou mares, i encara que no ho sigueu, sereu ties o sereu o tindreu gent molt propera, molt volguda, això és el més criminal que puga existir.
Agraïa la presidenta de Dones Cabal la presència de cadascuna de les persones a esta marxa contra la violència cap a les dones, perquè mostra que no són indiferents, que són conscients que la violència no es combat en soledat, sinó de manera col·lectiva.
És un missatge clar. La violència masclista es tindrà enfront, unides i vigilant. Gràcies per no mirar cap altre costat. Gràcies per alçar la veu. Gràcies per estar.
Les noves generacions, alumnes de l'IES Enric Valor de Pego, que formen part del grup d'acció feminista, també van voler alçar la veu i deixar clar que estan compromeses amb un futur sense violència masclista.
Hem fet un joc en primer d'ESO en el que dividíem les classes en tres i soldàvem pilotes que representen totes les dones que han sigut assassinades en Espanya durant el que va d'any, i també llançàvem pilotes que representen la desigualtat o les coses males que passen en el país. Volíem recordar a la gent que no és una cosa invisible, que és que passa, no és una cosa llunyana. Li passa, pot passar-li a la teva veïna, tant pot passar-te a tu, però no és algo llunyà i volíem fer-ho saber.
L'acte va finalitzar amb la lectura dels noms de les 38 dones assassinades enguany per les seues parelles o exparelles i quins mètodes van utilitzar els seus agressors per llevar-los la vida pel fet simplement de ser dones.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
Canviem el to. A Pego ja no cal allargar el braç o traure el pal del selfie. A la plaça de l'Ajuntament i al portal de Sala. En estos dos punts emblemàtics del poble, el consistori ens facilita la faena després d'instal·lar dues estructures que ens permeten recolzar el mòbil de forma segura, equipades amb suports estables perquè les instantànies isquen perfectes. L'Ajuntament de Pego esdevé així pioner a la Comunitat Valenciana perquè són els primers punts selfies que s'hi han instal·lat. Estos tenen com a objectiu facilitar als visitants, però també als pegolins i les pegolines, la presa d'un autorretrat amb dos elements que identifiquen el poble, com és l'església de l'Assumpció amb el campanar i l'única porta d'eixida a l'horta de la vila original de Pego, el portal de Sala. Els llocs escollits no estan, per tant, triats a l'atzar, sinó que són punts estratègics del recorregut urbà, parades que solen realitzar-se quan es visita Pego per primera vegada, però també quan es queda amb la colla d'amics o amigues, o que, ja sabem, són llocs de trobada d'esdeveniments rellevants al poble. Per tant, les estructures estan ubicades en punts que permeten enquadrar les autofotos amb alguns dels monuments més representatius del poble. Els nous punts selfie també compten amb un sistema que s'activa escanejant un codi QR. S'accedeix a un web amb informació de cada lloc, amb audioguia en diversos idiomes, les xarxes socials de Pego, altres punts d'interès i rutes, l'agenda d'activitats del municipi i el web de turisme. Este projecte impulsa una nova ruta a la localitat, la ruta fotogràfica de Pego. És una experiència turística patentada i comercialitzada per l'empresa espanyola Tours Take Your Selfie. Gràcies a la seva tecnologia basada en geolocalització i Big Data, el sistema permet recopilar informació útil sobre el flux de visitants, procedència, freqüència d'ús o estacionalitat, entre d'altres dades rellevants per a la planificació turística. Els punts selfies no sols busquen oferir una imatge perfecta, sinó també involucrar el visitant en la promoció del destí. Des del consistori, animen a la població a fer-ne ús, fent-se una foto, compartint-la en xarxes socials i etiquetant a l'Ajuntament de Pego per a formar part d'esta nova experiència turística.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
I l'aula Hueco de l'IES Enric Valor de Pego, del que abans parlàvem, s'ha presentat, recordem, a la proposta de la xarxa espanyola d'albergs juvenils REAG, concretament al concurs de fotografia i inclusió 2025, una iniciativa dirigida a totes les associacions, entitats, organitzacions i col·lectius que treballen a diari amb persones amb algun tipus de discapacitat, segons explica REAG. Qui concursa opta a guanyar dos premis, un dels dos premis que hi ha, un valorat amb 3.000 euros perquè l'entitat guanyadora organitza un viatge amb allotjament en un dels albergs REAG d'Espanya per a un grup mínim de 10 persones i un segon premi per valor de 1.000 euros per a material que necessita l'entitat a sortejar entre totes les associacions participants. La bola Wecom de l'IES Enric Valor de Pego va a per totes amb amb la fotografia presentada que mostra una de les excursions, un moment d'una excursió del projecte Descobrint el Camí de l'Alba que desenvolupa conjuntament el centre educatiu amb les regidories d'educació i joventut de l'Ajuntament de Pego. Una instantània titulada El Camí de l'Alba, un camí a la inclusió que mostra la gent de l'aula UECO i l'alumnat de FP bàsica en un tram del recorregut que van fer el curs passat. Es veu als i les joves somrients i podem dir que es palpen les ganes d'experimentar que els ofereix la marxa. Amb esta fotografia, que competeix amb 27 més i està en la posició número 23 de la llista, intentaran endur-se aquest primer premi de 3.000 euros i des de casa pots ajudar votant-la. Es pot participar fins a demà dijous 27 de novembre a les 3 de la vesprada.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
I avui s'inicien les novenes jornades Carmel Giner Bolofer i podem dir que en les dos cites que hi ha esta setmana, una esta vesprada i l'altra divendres, dia 28, les jornades tornen als seus inicis perquè la temàtica és variada, no monogràfica. D'altra banda, avui les conferències són fruit de dos llibres, de dos publicacions de la Universitat de València que coincideix que parlaven de gent de Pego. És el que ens explicava esta setmana l'arxiver municipal Joan Miquel Almela. La primera d'elles correrà a càrrec del doctor en Història Moderna, Frederic Barber Castellà, i parlarà sobre els senyors de Favara i Benirredrà, veïns de Pego, durant el segle XVII.
La proposta és, per exemple, les dues primeres conferències que tenim el dimecres són fruit de dos llibres, de dues publicacions de la Universitat de València. Aleshores, justament, aquestes eren publicacions que parlaven de gent de Pego. I entonces, pues, parlant amb els autors, és més o menys una explicació d'aquest treball del llibre. No? Per exemple, la primera de Frederic Barber, Els senyors de Favara i Benirredrà, pues tenim tenim molta documentació, sí, perquè justament el senyor va viure així, va casar a Pegolina. Estan ahí un segle i mig, tenint una família molt important, molt important i molta dinerà. I Frederic Barber pues, es contarà totes les coses que vulguin saber d'esta família, no? Que són els escrivà.
I entre d'altres coses, destaca Frederic Barber que els escrivà aconseguiran esdevenir cavallers sense tindre ascendència noble ni cap passat gloriós o full de serveis. És per això que assevera que la trajectòria històrica dels escrivà ha permès il·luminar aspectes claus del canvi i de la mobilitat social, podent estudiar en detall les diferents estratègies, processos i adaptacions duts a terme per les diferents generacions per tal de perpetuar-se en una posició de privilegi i de poder. I esta vesprada també el doctor en Història Moderna, Francesc Joan Monjo Dalmau, exposarà l'exili de Josep Banyuls Alsina, un jesuïta pegolí.
Després també Monjo Dalmau, Paco, pues, em parlarà d'un cas que és un jesuïta pegolí. Ell té el treball sobre els jesuïtes valencians, és a dir, l'expulsió dels jesuïtes, però en aquest cas concret es parlarà d'un jesuïta pegolí, que és l'únic que tenim documentat que va ser expulsat en 1767 d'Espanya con la resta de jesuïtes. No fa massa que va publicar, es va presentar en Pego, però per la gent que no va anar i tot això, pues, més dintre d'un concepte de conferència i no presentació de llibre, que no és el mateix.
Monjo Dalmau detalla que el jesuïta pegolí va estar un any exiliat a Bonifacio, a l'illa de Còrsega, i després va passar a Ferrara, a Itàlia. Va morir el 9 de setembre del 1784. I hem de dir que aquestes propostes comencen a les 7 menys quart de la vesprada, tindran una durada aproximada de 45-50 minuts cadascuna i recordava Joan Miquel Almela que el contingut d'aquestes comunicacions l'any que ve es publicarà i se sumarà als 8 llibres que ja hi ha editats sobre la història de Pego principalment, tot i que també engloba la història de les valls principalment, perquè és un projecte comarcal. Les jornades Carmel Giner Bolufer estan lligades a la Casa de Cultura i és per això que aquestes conferències, aquestes quatre propostes de comunicació es duran a terme al Saló d'Actes de la Casa de Cultura perquè continuen així reivindicant-la com un espai de saviesa i de reflexió. Pel que fa a la previsió meteorològica, avui continuarem amb cel ras el que resta de dia i les temperatures, ho haureu notat, són més baixes que les d'ahir. 9 graus de mínim hem tingut i tindrem 16 de màxima. El vent bufarà al voltant de 15 km per hora entre component noroest i sud-oest. I hem de recordar que fins a les 3 de la vesprada està actiu l'avís groc per fenòmens costaners a la Marina Alta, on a la costa poden produir-se vents de nord i noroest d'entre 50 i 60 km per hora que poden provocar ones de fins a 3 metres d'alçada. Per a demà dijous, cel ras durant tot el dia. Temperatures mínimes més baixes que les d'avui estaran en els 6 graus i les màximes se situaran en els 17. El vent bufarà entre 15 i 5 km per hora i ho farà sobretot de component sud-oest. Això és tot per avui. Moltes gràcies per estar ahir acompanyant-nos i ja sabeu, demà tornem. Fins aleshores, que passeu molt bon dia. Adeu.